Al matí, amb Mireia Sanz.
Ja està en marxa la campanya de declaració de la renda de l'exercici de 2018. L'agència tributària calcula que es presentaran 20 milions de declaracions a tot l'estat, de les quals 3 milions i mig seran a Catalunya. Hisenda calcula que 7 de cada 10 de les declaracions que es presentin sortiran a retornar. Com serà aquesta campanya? Doncs ho descobrim amb en Josep Maria Navarro, de la gestoria GEMSA. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Hola, bon dia.
Quins diria que són els canvis principals que hi ha en la declaració de renda d'aquest any?
Tot i que les declaracions en general, o sigui, la declaració de renda no ha variat substancialment en els últims anys, sí que aquest any hi ha algunes novetats, com per exemple el tema de les prestacions exemptes de maternitat, que això ha estat conseqüència d'una sentència del Tribunal Suprem, i també el tema de la deducció per les llars d'infants, per exemple, les deduccions per família nombrosa. S'ha de dir també que hi ha una novetat interessant, que és la que a partir d'aquest any ja no es podran presentar les declaracions en paper. És a dir, fins ara un tenia la possibilitat, quasi tot es presentava a través de sistemes informàtics, però encara hi havia la possibilitat de presentar físicament la declaració en paper del de tota la vida. Això a partir d'aquest any ja tampoc no serà possible.
I creu que això afectarà molta gent? És a dir, que hi ha molta gent que a dia d'avui encara, sobretot gent gran, penso, que estava acostumada a presentar-la en paper?
Hi havia, em sembla recordar que hi havia unes 400.000 declaracions que es presentaven per aquest sistema. Cada vegada és menys habitual i cada vegada hi ha menys gent, sigui perquè els ajuda la pròpia delegació d'Hisenda, sigui perquè la informàtica s'ha simplificat tant que és fàcil fer un sistema de declaració per qualsevol mitjà informàtic, però encara hi havia alguna gent que li agradava, o que preferia, o que no tenia els recursos per fer-ho d'una altra manera. Aquesta gent possiblement ara tindran una mica de dificultat, o a lo millor tindran un cos afegit perquè hauran d'anar a algú que els hi faci.
Uh-huh. Anem a les qüestions més detallades, que ens ha apuntat així una mica com a titular, podríem dir, en clau periodística.
Si em permets, m'agradaria comentar un parell de coses a les que heu fet referència a l'inici d'aquesta comunicació. Deies que la declaració de renda la presentaran uns 19 milions, quasi 20 milions de persones. Uh-huh. Aquesta és una dada que dona la delegació. L'any passat se'n van presentar 19.700.000. Curiosament, si tenim en compte que el nombre d'espanyols, el nombre de persones que viuen en aquest país, són uns 45 milions de persones, veureu que pràcticament una mica més d'una de cada dues persones no fa la declaració de renda. Si entenem que la declaració de renda és una declaració que correspon a ingressos, vol dir que una de cada dues persones d'aquest país o no tenen ingressos o tenen uns ingressos tan petits que no poden declarar-los o que no cal que els declarin. Aquí s'inclou de tot, s'inclouen nens, s'inclouen tota mena de persones, inclús els defraudadors, els que no declaren absolutament res, i per tant podríem dir que de cada dos espanyols un manté a l'altre. Una dada curiosa, quan dius que hi ha 19 milions, poden semblar molts, 20 milions de persones que van a la declaració de renda, bueno, doncs són la meitat. Uh-huh. Curiosament.
Sí, sí, la veritat és que és una dada allò objectiva que potser no ens havíem plantejat, no?
Efectivament.
De fet, quan mirem allò qui està obligat a fer la declaració, el que ens diuen és aquelles persones que tinguin guanys superiors de 22.000 euros o que provinguin de més d'un pagador. Per tant, també ens posa de manifest una mica quina és la renda de les famílies, no?
Correcte. Per exemple, en aquest sentit, la renda mitjana de l'any passat, o sigui, si dividim el total de declaracions presentades, la renda per el total de declaracions, era de 22.256 euros. Això significa que aproximadament la renda mitjana que es declara en aquest país és de 1.500 euros per persona a mes, brut, no net. És a dir, el salari brut, podríem dir, és d'aproximadament 1.500 euros per persona i mes. Això significa que, diguem-ne, que la majoria dels ciutadans d'aquest país són quasi mileuristes. És una dada curiosa.
També, per dir-ho d'alguna manera, el terme curiosa, no sé si preocupant també, tenint en compte com està l'economia i com estan els preus.
Efectivament. També deixem dir-te una altra cosa que és molt curiosa, i és que, tal com vosaltres heu dit, el 70% sortiran a tornar. Això, l'any passat, va significar uns 6.000 milions d'euros. Aquests 6.000 milions d'euros, Hisenda els rep abans els rep per anticipat i és uns diners que després ha de tornar. És a dir, és com si els ciutadans li fessin un préstec a Hisenda. I aquest préstec, Hisenda ens el torna, però, curiosament, ens el torna sense interessos. I al cap de entre 1 i 6 mesos després d'acabada la declaració. Si fem números i agafem i tenim en compte que l'interès legal del diner l'any 2018 a Espanya era del 3%, això significa que Hisenda s'estalvia uns 180 milions d'euros l'any en interessos de diners que rep anticipadament dels ciutadans i que després els hi ha de tornar. És a dir, és un préstec gratuït de quasi 6.000 milions d'euros que després ens retorna sense pagar-nos interessos. Com si poséssim diners al banc i no ens donessin absolutament res, els poséssim en una inversió i no ens donessin absolutament res. Una altra dada, diguem-ne, d'aquelles que fan pensar, que són una mica...
Curiosa, de fet, ens està portant a la reflexió. Estem aquí, la Núria García i jo, la companya a l'estudi, mirant-nos com dient, ostres, n'hi ha per sortir corrents, I entre les novetats, si li sembla, abordem-les una mica, perquè parlàvem d'aquests canvis en les deduccions de maternitat i de paternitat. Què han de tenir en compte les persones que s'hi puguin acollir?
Jo diria que el més important és, sobretot, aquelles persones que tinguin algun deute pendent que provingui de l'any 2014, que vagin en compte. Perquè, com sabeu, les declaracions tenen 4 anys de vigència, 4 anys durant els quals Hisenda ens pot reclamar les dades o nosaltres li podem reclamar les dades a Hisenda. Va en el doble sentit. Per tant, en aquest moment, les declaracions que són objecte de revisió és la de 2017, 2016, 2015 i 2014. Per tant, si en algun cas algú té alguna quantitat pendent de 2014, que tingui present que el dia 1 de juliol el 2014 caurà dels 4 anys.
Per tant, que sobretot la reclami ara,
Exactament. Per tant, si té alguna reclamació pendent corresponent al 2014, que no s'entretingui i que ho faci abans del dia 1 de juliol. En principi, com que Hisenda té totes les dades i la Seguretat Social li ha proporcionat totes les dades, això no hauria de ser un problema. Però, com sabeu, a vegades aquestes coses juguen, a vegades juguen a favor nostre i a vegades juguen a favor d'Hisenda. Per tant, hem de ser una mica cuidadosos de que, per descuit, per no pensar-hi, per el que sigui, se'ns passi aquesta data.
A banda d'això, també hi ha una nova deducció per les mares treballadores, específicament posa mares treballadores que portin els infants a l'escola bressol.
Correcte.
En què consisteix i de quants diners?
Això és un total de 1.000 euros. Es poden deduir aquelles persones que portin els seus fills a les escoles bressol, és a dir, abans de P3, el 1, 2, 3 anys, i que, com a conseqüència d'això, hagin de pagar unes quantitats pel manteniment, per el cuidado, etc. Això és deduït, així com la declaració aquesta per la maternitat i paternitat, Hisenda la tornarà d'ofici. En el cas de les deduccions per llar d'infants, això és una deducció que després s'aplica en les rendes de cada any. I, per tant, les haurà de tenir en compte, haurà de guardar les factures, aquestes factures hauran de ser emeses, en aquest cas, per la llar d'infants, haurà de guardar aquestes factures, haurà de poder demostrar que han estat pagades i tindrà dret a una deducció de fins a un màxim de 1.000 euros.
I pel que fa a l'ajuda que es dona a les mares treballadores, que si no m'equivoco és al voltant de 100 euros al mes i que la mare pot decidir cobrar-la mensualment o bé cobrar-la al final de tot l'any, això com funciona?
Aquesta quantitat la pot demanar la mare d'una forma directa perquè li tornin, o bé pot esperar la declaració de renda i deduir-se-la en aquell moment. Es pot optar per una de les dues vies.
Qualsevol de les dues, per tant, seria vàlida en aquest cas,
Efectivament, sí, correcte.
Des d'Hisenda ens recomanen sempre revisar els esborranys. És cert que hi ha molts errors?
Diguem-ne que Hisenda té tot allò que nosaltres o les nostres empreses, les empreses per les que treballem, o els bancs o els notaris li donen. Per tant, Hisenda no sap res més que allò que nosaltres mateixos, directe o indirectament, li donem. Per tant, poden haver-hi coses com, per exemple, la hipoteca, que Hisenda desconeix si és deduïble o no és deduïble. Ja saps que fa anys que la deducció des del 2013, si no recordo malament, la deducció no és possible, però aquells que tenien una hipoteca que ve d'abans i que tenen un préstec, Hisenda sap que tenim un préstec, però Hisenda no sap si aquest préstec és deduïble o no, perquè no sap si es compleixen o no les condicions per poder-lo aplicar a la compra de la vivenda. Per tant, en aquests casos és convenient repassar. També a vegades hi ha algun error, algun error de dades perquè s'han equivocat de NIF, perquè s'han equivocat a l'hora de proporcionar la informació a Hisenda, i per tant és molt, molt, molt convenient fer un repàs. Tot i que Hisenda ho sap tot el que nosaltres li diem, però no sap allò que nosaltres no li diem. Per tant, poden haver-hi dades que hagin quedat i que nosaltres ens poden beneficiar o a vegades perjudicar. Si ens perjudiquen i Hisenda no les sap, ja serà opció de cadascú decidir què fa amb aquesta informació. Però, al final, Hisenda té una gran base de dades monstruosa, espectacular, amb tota la informació que ha anat rebent de qualsevol empresa, entitat, notari, banc, etc, etc. I per tant ells les recullen totes, les agrupen, tenen una capacitat i una potència de càlcul espectacular, però realment no tenen allò que no se'ls hagi donat. Per exemple, un problema és que es comenta que aproximadament el 25% de l'economia d'aquest país, el producte interior brut d'aquest país, s'escapa al control d'Hisenda, allò que en diem economia submergida, d'acord? Això representa aproximadament uns 20.000 milions d'euros que Hisenda deixa d'ingressar a l'any en concepte d'impostos. Si això es pogués treballar, si Hisenda tingués la informació o l'anés a buscar, tot això suposaria que tindríem una millor sanitat, tindríem una millor educació, etc, etc. I per tant, aquí hi ha un buit important que és tot allò que Hisenda no rep i que Hisenda hauria d'anar a buscar. I aquesta és una de les crítiques que els especialistes li fem a la Hisenda pública, que no emplea, que a vegades, diguem-ne, treballa excessivament per remenar i aprofundir en les dades que obté, però no treballa prou per treballar i aprofundir en aquelles dades que hauria d'anar a buscar, que hauria de d'anar al carrer, hauria de patejar, hauria d'investigar, hauria d'agafar la maleteta, hauria d'anar al carrer, hauria de gastar sola de sabata i s'hauria d'espavilar a obtenir-les. I moltes vegades et trobes que l'únic que fan és agafar aquelles dades que ja tenen, treballar-les en molta profunditat, perquè la capacitat informàtica que tenen és espectacular, i obtenir dades addicionals o obtenir, comprovar fallos, comprovar, etcètera, etcètera, en lloc de dedicar-se a el que realment seria important, que és a buscar aquests 22.000 milions d'euros, 20.000, 22.000 milions d'euros que se li escapen.
Senyor Navarro, moltes gràcies per haver-nos atès i haver-nos portat una mica de claritat en aquest tema, que a vegades és ben, ben complex, això de la declaració de la renta. Que vagi molt bé.
Gràcies. A reveure.
Adéu.
Bon dia.